És la setmana de les renovacions al Centre d'Esport Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 d'avui, dimecres 19 de març del 2025. Déu-n'hi-do, quin dia per començar la setmana futbolísticament parlant. La tornada a la feina del Centre d'Esports per preparar aquest compromís de dissabte a les 12 davant l'Elche i l'Illicitano ha estat passada per aigua, però per afegir un raig de llum aquesta setmana grisa en l'aspecte meteorològic, sembla que pot ser, com dèiem al principi, la setmana de les renovacions. Dilluns ja vam tenir el primer tastet amb la de Sergi Segura. Aquesta assegurança, que sé que a més d'un i més de dos els hi encanten aquests semàntics, que ha trobat el Centre d'Esports en el lateral esquerre, un salt de qualitat que ha donat el de Villarreal en aquesta demarcació i el qual escoltarem en uns minuts en roda de premsa referir-se a aquesta continuïtat una temporada més vestint d'arlequinat. Però no serà l'únic, no ens volem fer reiteratius amb el tema, tot i que ens agrada també recrear-nos, per què no dir-ho, amb les bones notícies. Ton Ripoll és al caure, més d'hora que no pas tard, i a Murri també s'avança a bon ritme. Queden encara 7 jornades més un hipotètic play-off, però el Sabadell 25-26 va construint el seu esquelet. I molt millor fer-ho ara al març que no pas al juliol o a l'agost.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Opina el mateix el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Jonas Vingegaard és baixa d'última hora per la Volta a Catalunya que arrenca aquest dilluns. El ciclista danès no s'ha recuperat de la caiguda que va patir la setmana passada a la París-Niça. En futbol, el Real Madrid ha fet un pas important per ser a les semifinals de la Champions femenina després de guanyar l'Arsenal a Valdebebas per 2-0. També ahir Bayern 0, Olympique de Lyon 2. Avui és el torn del Barça, que visita a 6:45 al Wolfsburg. A les 9, City-Chelsea. I en bàsquet, victòria insuficient del Baxi Manresa davant la Reggiana per 96-90. Els manresans necessitaven capgirar el bàsquet a baraix contra els italians, que era de 15 punts, i ara no depenen d'ells mateixos a la Champions. I aquí a casa tenim això.
Què es comenta la recepció?
Tenim aquesta roda de premsa des de la nova Creu Alta amb el Sergi Parc, d'un altre Sergi, de Sergi Segura. També escoltarem les primeres paraules de Juanjo Roldán, el nou entrenador del Sabadell Juvenil, una nova entrega de la secció de les entrades històriques del Sabadell amb el Miquel Cirera. I a la segona part del programa parlarem de tennis, parlarem de pàdel, parlarem de bàsquet, parlarem de futbol sala i parlarem de molt més.
La notícia curiosa.
Fan un minut de silenci per un exjugador que estava viu. Ho llegim a Sport 3. L'Arda Kartzali búlgar va homenatjar per error Petko Ganchev i va haver de disculpar-se abans fins i tot del final del partit, tot plegat en un duel contra el segon, el Levski de Sofia. Però és que Ganchev té 28 anys i juga al Dobrudza Dobrich de la segona divisió.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la Superliga de les Illes Maurici a 3:45 de la tarda, Port Louis Petit Rivière.
I a les xarxes socials.
Hi ha sentiments que no s'obliden i que no es poden comprar, deia lluint amb orgull Llorenç Tarrés, l'excapità de la Pia, a les històries d'Instagram, ja ho direm bé, lluint, com diem, totes les samarretes que ha vestit durant la seva carrera al conjunt escolapi.
Avui celebra el seu aniversari
l'exsaltadora de perxa sabadellenca Sílvia Delgado.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 8 del migdia d'aquest dimecres 19 de març del 2025. Engeguem el tercer Hotel Suís de la setmana i ho fem marxant fins a l'estadi de la nova Creu Alta perquè tenim en qüestió de 7 minuts la tradicional roda de premsa dels dimecres que avui s'ha convertit també en la, anem a dir-ho així, una roda de premsa de formalització de la renovació de Sergi Segura una temporada més amb el Centre d'Esport Sabadell. A l'estadi, a cobert tenim el Sergi Parc, tot i que escolto ja de fons aquesta pluja. Què tal, Parc? Com estàs?
Molt bon dia, Pau Vituri. Doncs a cobert, com dius.
Déu-n'hi-do, eh? Quin dia ha sortit.
Sí, ara ha afluixat una mica, però quan estàvem al cotxe de camí cap aquí, cap a l'estadi, déu-n'hi-do la que aquella i el de sempre. Sort que avui, amb aquesta pluja que cau a la ciutat, no hi ha partit a la Nova Creu Alta.
Sí, però bé, em preocupa com pot haver quedat l'estat, que ja és sempre preocupant, de Sant Oleguer, perquè si no em dius el contrari, allà s'ha entrenat l'equip aquest matí, després d'aquesta jornada de descans en el dia d'ahir, avui ha estat dia de tornada a la feina, i ha estat passada per aigua. Nosaltres estem molt còmodes a cobert, majoritàriament, aquí a la redacció, però vaja, no haurà estat massa agradable, avui la sessió de l'equip de David Movilla.
No haurà estat, com dius, la sessió més dolça del conjunt arlequinat, que, com dius, Vituri, s'ha exercitat a les instal·lacions de Sant Oleguer, i ja t'anuncio que anirem tard.
Vaja.
Perquè, sí, perquè hi ha algun jugador que per aquí sí que hagi arribat després de l'entrenament, però hi ha jugadors que encara no, i el protagonista en el dia d'avui, Sergi Segura, o s'ha amagat, o encara ha de fer el trajecte cap aquí, cap a la Nova Creu Alta, i per tant, tot fa indicar, excepte miracle que diria aquell, que la seva compareixença començarà amb alguns minuts de retard.
Bé, de moment tenim 5 minutets de marge, ara mateix és la 1:10 del migdia, en directe a Ràdio Sabadell. Com deies, Parc, avui el protagonista del dia, ara ho explicarem perquè potser no és l'únic, però de moment el protagonista del dia és Sergi Segura. Avui, com diem, es maten dos ocells d'un tret. D'una banda, aquesta tradicional roda de premsa dels dimecres, posterior al partit davant l'Alzira i prèvia al duel davant l'Elche i l'Illicitano, però s'aprofita, com diem, per formalitzar aquesta ampliació de contracte del de Villarreal una temporada més.
Un poti-poti de tot plegat. Un poti-poti, dic, de tot plegat, entre això i que ja tenim la mirada posada al partit de dissabte contra el filial de l'Elche, doncs de tot plegat en parlarà un Sergi Segura, que, com deies, ha estat protagonista en les últimes hores. Concretament dilluns es va oficialitzar la seva renovació amb el centre d'esports fins al juny del 2026. Un jugador, Vituri, ja ho hem anat comentant també durant aquests dies, però que ha caigut dempeus aquí a la Nova Creu Alta des de la seva arribada al mercat d'hivern, que ho ha jugat absolutament tot, que s'ha apropiat d'aquest lateral esquerre per davant de Pau Fernández, fins i tot, que és el que estava jugant de forma més habitual durant la primera volta amb el primer equip arlequinat, i un Sergi Segura que, si no li passa res estrany, també apunta que serà titular al camp del filial de l'Elche. Per encadenar, seria la seva novena titularitat seguida, Vitori.
Per gustos colors, només faltaria, però números en mà, estem parlant, vaja, si no em dius el contrari, del millor fitxatge d'hivern que ha fet enguany el centre d'esport Sabadell. Queden encara 7 partits, poden passar moltes coses, i és cert que hi ha futbolistes que també ho estan jugant tot, però que van arribar una mica més tard, estil Kaiser, però insisteixo, amb aquestes xifres que comentaves tu, sent autènticament indiscutible al lateral esquerre, estaríem parlant del millor fitxatge de l'hivern.
Sí, per darrere de Jan Molina. No, és broma. Està clar que pel protagonisme que han tingut, Sergi Segura és això, sobretot, és que ho ha jugat tot. Dit això, Vituri, també és veritat que dels jugadors que han vingut al mercat d'hivern, potser sí que és cert que Tico Iniesta va començar sent més titular i entre els problemes físics i una mica irregular també el seu rendiment, doncs tampoc ha brillat tant, però no sé, Javi Feria, per exemple, l'altre dia, que ens va deixar aquell gol maradonià contra l'Alzira, Jan Molina, que és cert que també té aquests problemes físics, però els dos dies que l'hem vist ens ha deixat detalls de molta qualitat, i a banda de Sergi Segura, en aquesta línia defensiva també vam tenir el reforç d'un Kaiser que no mentiria, crec, si digués que s'ha convertit ja en el líder d'aquesta defensa arlequinada, malgrat ser un dels nous, i que se'm fa difícil pensar que pugui perdre aquesta condició de titular, encara que tots els centrals, com està passant ara, estiguin disponibles i no tinguin problemes físics. Així que tots aquests jugadors que han arribat en el mercat d'hivern crec que estan funcionant bé, que li estan donant el seu rendiment al Sabadell, tot i que ha costat retrobar-se amb la victòria, i el millor reflex d'això és Sergi Segura, que, com diem, ho ha jugat tot des que va arribar en aquest mercat, en el lateral esquerre.
Bé, i que al final serveix també per anar construint, com diem, aquest esquelet parc del Sabadell 25-26, perquè al final és cert que després passaran i poden passar moltes coses, i ja no sé que em diguis el contrari, no sé també si hem aportat o si ens pots aportar una mica de llum al voltant de l'estat contractual de la plantilla del Sabadell, en termes generals, però vaja, que tindríem un lateral esquerre ja assegurat, Sergi Segura, que tindríem com a mínim un central en la figura de Kaiser, que tenim també, insistim, en contracte en vigor alguns dels joves de la plantilla, com són Javi Morcillo, com són Pau Fernández, que tenim també aquest punt de veterania amb el Sergio Cortés al mig del camp o Rubén Martínez a l'extrem. Per tant, de mica en mica es va construint aquest esquelet de la temporada que ve, que és un fet que no ha passat massa en els últims anys.
No, més aviat al contrari. I en bona part de la plantilla Vituri és cert que la seva continuïtat està supeditada a un hipotètic ascens del Sabadell a Primera Federació. És a dir, per dir-ho d'una altra manera, si el conjunt arlequinat és capaç de pujar al tercer grau de futbol estatal, gran part d'aquest bloc com a mínim tindria aquesta possibilitat de continuar, perquè així ho diu el contracte. Després, si s'apareixin els camins per X o per Y, seria una altra cosa, però està clar que un ascens faria o facilitaria que bona part de l'equip actual pogués continuar. En cas de no aconseguir aquest ascens, doncs evidentment sí que hi hauria força més canvis, però, com dius Vituri, al final aquesta part troncal del bloc, amb aquesta renovació de Sergi Segura, entre la continuïtat dels joves com Morcillo i Pau Fernández, els jugadors que deies que van arribar en el seu moment com Rubén Martínez, Kaiser en el mercat d'hivern, que ja van signar per més d'un any, i a partir d'aquí també amb les renovacions amb les quals s'estigui treballant. Ho hem anat dient els últims dies, que amb la renovació d'Albert Urriols Urri, que la cosa va ben encaminada, però que encara s'ha d'acabar de treballar-hi, i que el futbolista amb el qual les negociacions estarien més avançades és Ton Ripoll, i jo crec que és qüestió Vituri a veure si pot ser ja en les pròximes hores, pròxims dies, que el de Santpedor oficialitzi també la seva continuïtat amb el centre d'esports i que el veiem de nou jugar amb la samarreta arlequinada també l'any que ve.
Doncs bones notícies al voltant de, insistim, un dia més d'aquest estat contractual tant de Ton Ripoll com d'Albert Urriols, però especialment perquè ens quedem avui amb el nom del primer, Ton Ripoll, perquè ho deies tu, segurament més hores que no pas dies, i ja ho hem avançat en els últims hotels suïssos, però que vaja, que qüestió de serrells, de gairebé allò, plasmar la signatura en el nou contracte.
Sí, la seva oficialitat hauria de venir aviat, a no ser que de cop la cosa es tronqués, cosa que no hauria de passar, i com dius, Ton Ripoll hauria de ser el següent a estampar aquesta firma per confirmar la seva continuïtat aquí al Sabadell. Un Ton Ripoll, recordem, que amb aquest trencament als isquios, que ja el va deixar fora de combat durant 2 mesos, va recaure, i ell mateix a les xarxes socials, Vituri, va dir adéu a la temporada. Però si ho penses fredament, si el Sabadell és capaç d'allargar la temporada fins a un màxim de 4 setmanes més, i evidentment estic parlant de la possibilitat de jugar a play-off, els terminis que li havien posat de recuperació a Ton Ripoll ja s'haurien complert i de sobres. Vull dir amb això, que sí, que va dir adéu al curs 2024-2025, però descartar-lo al 100% perquè pogués tornar, jo no ho faria, pel que et dic, perquè és que si la temporada s'allarga i se'l requerís, se'l necessités, pel que sigui, potser ja podria estar recuperat.
Doncs hi ha aquesta possibilitat, evidentment, terminis en mà, que al final doncs es pugui allargar 4 setmanes més la temporada, i que Ton Ripoll, per què no? Doncs si abans s'ha fet aquesta recuperació, que a més, Parc, pel que ens deien, anava també per bon camí, que és un futbolista que, més enllà d'aquest problema que va tenir en el seu dia davant l'Europa, però que recupera prou bé físicament.
Sí, la qüestió és d'anar amb peus de plom, perquè ja hem tingut altres recaigudes, i el millor exemple és ell mateix, quan en el partit contra el Lleida, el seu exequip, va tornar a recaure, i d'aquí que el tinguem ara mateix també fora de combat i amb aquest procés de recuperació. Dit això, Vituri, recordem que a banda d'ell, veurem si sí o si no, tot i que ell es va acomiadar, però repeteixo, en teoria està descartat pel que queda de temporada, excepte que hi hagués aquesta pròrroga, i aleshores ja veuríem. Recordem que Artur Bonaldo també està lesionat, en el seu cas, del menisc, i que tampoc tornarà als terrenys de joc aquesta temporada. I a la infermeria també teníem altres jugadors com Miquel Ustrell, que en les últimes setmanes amb una lesió muscular també no ha pogut entrar a les convocatòries. Ha estat entrenant amb relativa normalitat i ja serà qüestió de l'estaf de decidir si està preparat o no i si necessita més ritme o no per tornar a entrar amb la rutina de l'equip, però està entrenant bé i Ustrell podria ser, si ho decideix així Movilla i els serveis mèdics li donen l'okay definitiu, la gran novetat aquest dissabte en la visita al filial de l'Elche.
Doncs mira, una bona notícia també, veurem com avança la setmana, però vaja, em sembla una setmana ideal, idònia, per la tornada del reusenc, sobretot perquè, tenint en compte que, recordem, Miguelete està sancionat.
Correcte, Miguelete està sancionat, i una llàstima perdre el futbolista andalús amb l'estat de forma amb el qual està gaudint en les últimes setmanes, però un dels seus possibles recanvis, ahir que també, bé, millor dit dilluns, que també ho especulava Vitoria al Tribuna Preferent, de qui seria el millor recanvi de Miguelete, bé, doncs en aquesta fórmula hi podria entrar Miquel Ustrell. La lògica t'hauria de dir que ja recuperat dels seus problemes físics, Tico Iniesta tindria més opcions de jugar en aquesta titularitat, o per què no un Pau Fernández i fer un doble lateral en aquest costat esquerre amb Sergi Segura i ell, o no sé, inventar-te alguna altra cosa amb un Javi Feria a un costat, amb Rubén Martínez per l'altre. Bé, alternatives tindria Movilla, però que amb la baixa de Miguelete podríem afegir, potser, si no ens diuen el contrari demà quan comparegui el mateix tècnic de Baracaldo, que també tingués a Ustrell en aquest ventall.
Bé, hi haurà garrotades, per formar part d'aquesta convocatòria de 18 homes que farà el tècnic de Baracaldo, David Movilla, per viatjar divendres cap a Terres Il·licitanes. I ara, com bé deia el Parc, demà tindrem roda de premsa del tècnic a partir d'un quart de dues en dijous, però insistim que és setmana atípica. Alguna coseta més, Sergi Parc? Anem amb 5 minutets de delay, de retard. Ho dic perquè, si no, anem avançant contingut, perquè hem de parlar també del Sabadell juvenil. Tu manes des d'allà.
Parlem del Sabadell juvenil.
Doncs vinga, va, som-hi. Perquè a falta d'actualitat rabiosa, el primer equip, des de la renovació de Sergi Segura, el qual doncs, encara estem esperant aquí en directe a l'Hotel Suís, qui segurament ha agafat tot el protagonisme ha estat el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell, un dels màxims equips formatius de l'Obrador Arlequinat. Recordem, dilluns a la tarda es feia oficial la destitució d'Albert Milà al capdavant d'aquest juvenil A. I Sergi Parc, ni 24 hores després, ja tenim recanvi.
Correcte. I el seu nom és Juanjo Roldán. Ahir, a la tarda, el club va fer oficial l'anunci de la seva contractació d'un tècnic que fins ara estava sense equip, almenys durant aquesta temporada. La seva última aventura va ser la temporada passada al Sant Andreu, a la Lliga Nacional Juvenil. Curiositat, Vituri. Albert Milà va ser destituït després que el seu juvenil del Sabadell perdés contra el Sant Andreu l'altre dia. Doncs bé, no s'ha fitxat el tècnic, per dir-ho així, que va ser el seu butxí, però sí que això, Roldán entrenava el juvenil del Sant Andreu justament la temporada passada a Lliga Nacional també, i el va deixar a mitja taula. Allà el Narcís Sala, de fet, hi ha estat 5 temporades, entre cadets i juvenils fins al passat estiu, i abans de passar per les files quadribarrades havia estat també a les banquetes de Montcada i Mollet. Per tant, anys d'experiència en té Roldán abans d'aterrar aquí al juvenil A del Sabadell.
Sí, fins i tot també un lustre d'experiència a l'estructura de l'Adam. Són els 4 equips pels quals ha passat Roldán, Juanjo Roldán. I a tot això arriba i moldre, perquè va signar el seu contracte al migdia, Parc, i a la tarda ja estava entrenant, estava dirigint la seva primera sessió al capdavant d'aquest juvenil A.
Sí. Ahir, primer entrenament, va conèixer els seus nous deixebles i arriba a l'Obrador amb un objectiu molt clar i que tothom sap, Vituri, una mica en consonància també amb el que passa amb el primer equip. Tothom té clara quina és la meta pel final de temporada, el de l'ascens, i en el cas del juvenil A del Sabadell també, i això ho té clar Roldán, que el seu primer objectiu és revertir la situació de l'equip per acabar aconseguint l'ascens a la divisió d'honor juvenil.
La idea del club és clara des del principi de temporada i ara i ho serà fins al final, que és ascendir i tenir el juvenil en divisió d'honor, que és el que el Sabadell com a club, com a institució, li pertoca, i per tant doncs ara toca això, fer una accelerada de les últimes 8 jornades, que és el que queda, intentar canviar una mica la dinàmica, ser una mica més competitius i donar-li la volta, i segur que ho aconseguirem.
Doncs amb convicció el nou tècnic del juvenil del Centre d'Esport Sabadell, que arriba a Parc, l'obrador Arlequinat. Deia Albert Milà en el seu comiat aquí a l'Hotel Suís que l'equip havia estat 18 de les 22 jornades en posicions d'ascens a Divisió d'Honor, però és que ara mateix segurament és la situació més complicada de totes, perquè tenim el Sabadell juvenil a 4 punts de les places d'ascens, 8è a Lliga Nacional, i sobretot amb dos equips per sobre, com són el Sant Cugat i la Fundació Grama, que es troben en un molt bon moment.
Sí, sí, i per contra, el juvenil Arlequinat passa per un moment molt irregular, que li han costat el càrrec justament a Milà. Un punt de 12, un empat i 3 derrotes, és el balanç d'aquest juvenil del Centre d'Esports en les últimes 4 setmanes. I justament relacionat amb això, segons Roldán, el que li han demanat sobretot des de l'obrador Arlequinat és que primordialment l'equip tingui més competitivitat que en aquestes últimes setmanes.
El que em reclamen és que l'equip competeixi el millor possible. Al final, guanyar o perdre o empatar el futbol, i hi ha tantes variants que depèn de tantes coses que és difícil saber qui guanyarà i qui no. Llavors, el que m'exigeixen i el que exigeixo jo als jugadors és competir i canviar una mica la dinàmica a nivell competitiu. A partir d'aquí, si tenim 20 ocasions de gol el dissabte i en 19 i l'altre equip té 2 i fica 3, doncs perdrem. Però el que ens toca a nosaltres és treballar perquè tinguem més ocasions del rival i acabem competint una mica més els partits.
I a tot això, Parc, el debut de Juanjo Roldán, aquest mateix dissabte es concentra tot pràcticament a la mateixa hora.
Sí, 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 perquè si el primer equip del Centre d'Esports juga a les 12 del migdia de dissabte, poc després ho farà el juvenil A del Sabadell a casa, a Olímpia, contra el Poble Sec, un partit importantíssim. El rival se situa 5 punts per sota, per tant està pensant més aviat en la zona mitjana baixa que no pas en la zona alta, però compta amb aquest Poble Sec perquè la primera volta es va imposar justament el Sabadell juvenil per 2-1, així que res de refiar-se ni més, tenint en compte pel mal moment que passa l'equip Arlequinat. Roldán, analitza així el rival.
Doncs és un partit que segurament serà molt complicat, com gairebé tots els que es disputen a la juvenil nacional, que és una de les categories més igualades que hi ha al futbol base català, i per tant doncs tocarà treballar molt des del minut zero i intentar generar contextos competitius per portar-nos els 3 punts cap a casa.
Doncs tant de bo arribem a una victòria a aquest debut de Juanjo Roldán, insistim, aquest dissabte a Olímpia, 2:15, el partit entre el juvenil A i el Poble Sec. Recordem, primera també de les 8 finals que li queden en aquest cas a l'equip de Juanjo Roldán per intentar ascendir a Divisió d'Honor. 3 minuts per 2:15, anem tard, anem bastant tard. Sergi Parc, explica'ns com està la cosa des d'allà i si no, anem avançant també contingut.
Doncs arribant al gruix de l'equip Chops, després d'aquesta sessió Sant Oleguer, així que evidentment per l'estat amb el qual arriben, que de veritat, arriben mullats de dalt a baix, passaran primer per la dutxa, Vitori.
Doncs anem avançant contingut. Insistim aquí a l'Hotel Suís, tampoc per intentar no enganxar-nos els dits. Tenim ja per aquí preparat el Miquel Cirera. De seguida tornem amb tu, Parc, a la Nova Creu Alta, d'acord?
Ara t'aviso. Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 2 minutets per arribar al punt de 2:15. Ara fa un parell de setmanes li vaig dir al Miquel Cirera que el pròxim dia ja tindria aquí a l'estudi a l'Adrián Arroyo, però qüestions de descansos i històries d'aquesta setmana, repetint secció amb servidor. Miquel, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
A més, venim, mira, curiositat de la secció també, eh? Venim del Fair Play, del premi del Fair Play a Zaballa per una acció esportiva contra el Real Madrid, I avui ens fixem en un altre duel contra el conjunt blanc, el de la segona volta, perquè ara fa uns dies es van complir 55 anys d'un partit recordat també a la història del Sabadell.
Sí, la veritat és que sí, que l'anterior programa, diguéssim, el partit va ser recordat per la jugada aquella que li vam donar el premi al Zaballa, i aquest en concret serà recordat pel resultat.
Un resultat molt contundent, però, sí, però molt, per ser un Sabadell-Real Madrid. Ara explicarem quatre dades que hem anat remenant, però no es guanya tots els dies a casa 3-0 a un Real Madrid, eh?
No, i tant. I a més és, si no em diu el contrari el Miguel Ángel Rodríguez, és el resultat més contundent del Sabadell contra el Real Madrid.
Jo, si més no, les dades que he remenat al web de CES Història, així ho diu, eh? Ara ho expliquem. Abans, però, sempre detallem una mica com és aquesta entrada, que realment a mi m'agrada, perquè al final simula un camp de futbol, no, Miquel?
Sí, simula un camp de futbol amb l'escut al centre del camp i, bueno, posa el nom del club. Va ser l'entrada que es va fer servir aquella temporada. I el partit ho sabem perquè posa segona jornada. És a dir, aquí sabem que és el partit contra el Madrid. Vol dir que els més joves segurament això no ho saben.
No.
Antigament, diguéssim, la base dels pressupostos dels clubs era els carnets de soci, els abonaments i la venda d'entrades, diguéssim, era la base on feien entraven més calés. No és com ara, que hi ha el merchandatge, hi ha la televisió i publicitat. Llavors no hi havia publicitat a les travesses. I llavors hi havia dues jornades durant la temporada que es pujaven els preus de les entrades i es feia pagar els socis.
Doncs era una d'aquestes jornades, sí. Com diem, perquè tot i que era, diria que la jornada 23 de Lliga, sí, l'entrada, doncs posa segona jornada. Sí. Bé, aquí queda l'anècdota. A tot això, evidentment, Miquel, ho hem dit ja en algunes quantes entregues d'aquesta secció, estem parlant de la temporada, d'una de les temporades més històriques de la història, valgui la redundància, de l'entitat, la 69-70, la de la Copa de Fires. Uh-huh. Clar, l'alineació del Sabadell estava plena d'estrelles.
Sí, sí, Martínez, Isidro, Pini, Arnal i companyia. Sí, sí, déu-n'hi-do.
A tot això, com diem, el partit es va posar una mica com el de l'Alzira aquest passat cap de setmana.
Sí.
Es va posar molt de cara molt aviat.
Molt aviat el Sabadell va sortir en tromba, diguéssim, i al minut 5 ja va fer el primer gol, mitjançant Marañón, i al minut 13 ja guanyaven 2-0. També, bueno, parlen que el porter del Madrid va ajudar una mica. Es veu que els dos gols van ser rebutjos, no va poder agafar la pilota, la va rebutjar i els davanters del Sabadell es van aprofitar.
No sé si hi havia una mica de pressió escènica també, perquè m'has portat aquí unes fotografies, sí, de la nova Creu Alta aquell dia. Estava
impressionant.
Però plena fins a l'autèntica, sí, bandera.
Sí, bueno, el diari Marca posava «Lleno hasta los topes de los postes de la luz eléctrica». El público rebasó las localidades y se tuvo que colocar fuera de la cerca del terreno. O sigui, estaven per davant de la tanca.
Sí, sí, com aquelles històriques de gairebé a l'alçada del pal, de la porteria.
De la porteria, sí, sí, déu-n'hi-do. Bueno, jo el més semblant que he vist va ser el dia de la repetició d'Osasuna, també ja fa uns anys, però aquesta ho supera.
A més, gent per sobre del que seria avui, doncs, els límits, no?, d'aquestes grades, on habitualment tenim gent que veu els partits i viu els partits dempeus, aquí fins i tot per sobre.
Per sobre,
veient.
Sí, sí, per sobre la tanca, dalt de tot, vull dir que... Una clar, mica perillós, també.
Clar, al final no hi havia seients, per tant estem parlant de desenes de milers d'espectadors aquell dia a la nova Creu Alta, una de les millors entrades de tota la seva,
sí,
història.
No posa el número d'espectadors, però no ho sé, si l'aforament en aquella època era unes 25.000 persones, perquè no hi havia els seients que hi ha ara...
Imagina't.
Aquell dia ho van sobrepassar, però de llarg.
Imagina't. Per cert, un parell de curiositats. El tercer gol el va fer Ortuño, que va fitxar pel Real Madrid, la temporada,
sí,
següent, i no va jugar Zaballa aquell partit, eh? Estan mirant la fitxa del partit i mira que va ser protagonista a la primera volta. A la segona no va jugar,
no,
com a mínim.
No va jugar, no.
Però bé, a tot això, no sé què deien també els diaris. Parlaves del Marca, no sé què... Que deien també altres diaris.
Sí, bueno, el titular del Marca va ser el Madrid del quiero y no puedo. El Madrid, després del 2-0, es va veure sorprès al començament del partit per la sortida del Sabadell i després va intentar atacar i mirar d'igualar el marcador, però no va fer una molt bona defensa al Sabadell, i tot i que va tenir un parell d'ocasions només al Madrid en tot el partit, al final vam tenir la porteria a zero, i a la segona part, al minut 73, Ortuño, amb un contraatac, va fer el definitiu 3-0.
I va ser l'última victòria, per cert, d'aquella temporada.
Sí, quedaven 7 jornades encara, i es veu que ens vam relaxar. Bueno, i dues jornades abans havien guanyat el Barça 3-2. Vull dir que van fer el més difícil. Segurament va ajudar la prima que tenien de 10.000 pessetes per guanyar els equips grans.
No està malament per l'època, la prima?
Mira, perquè es faci la gent una idea. 10.000 pessetes ara són uns 60 euros, més o menys, que avui en dia això és molt poca cosa. Però parlant amb el meu pare, ell l'any 1970 era miner. Uh-huh. I al mes cobrava unes 7.500 pessetes, que serien uns 45 euros, aproximadament. Però tenint en compte que un miner cobrava gairebé el doble que, per exemple, una persona que treballés en una fàbrica, on que era una feina de risc, uh-huh, el sou d'un miner era més o menys el doble. O sigui que un sou normal podien ser 22, 23 euros al mes. Vull dir, estem parlant gairebé 3 mensualitats per 90 minuts de feina.
I per una victòria 3-0 contra el Real Madrid, molt recordada. Sí, sí. Com dèiem, després van venir 2 empats, 5 derrotes, l'equip es va salvar pels pèls.
Sí, pel gol d'Average.
El gol d'Average amb el Depor, diria que va ser. I mira, tenia per aquí el que diem dels números, per rematar-ho, perquè em sembla que Sergi Segura està ja a punt de comparèixer. Va ser l'única victòria, mira que va haver-hi molts precedents contra el Real Madrid, perquè al final es van trobar molts anys a primera divisió, però és l'única victòria contra el Real Madrid a la Nova Creu Alta en partit de Lliga, sí, aquest 3-0. Hi ha un precedent a la Copa, el 3-2 del 88, perdó. Uh-huh. Hi ha un altre 3-2 a la Creu Alta l'any 44, i un 1-3 al Bernabéu, que és l'única victòria al Bernabéu, 1-3 del 1947, fora de casa. Per tant, uh-huh, aquí queden aquestes dades. Alguna coseta més, Miquel, que ens deixem?
No, en principi...
Està tot dit.
Sí, sí.
Doncs aquí queda, insistim, aquesta curiositat amb l'entrada del Sabadell 3, Real Madrid 0. Déu-n'hi-do, que ara fa poquet ha complert 55 anys. Gràcies, Miquel, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vinga, som-hi, que m'avisava també ara per línia interna el Sergi Parc. Li agraïm al Miquel Cirera aquest encaix que hem fet, aquest puzzle que hem fet amb la seva secció. Però m'avisava el Sergi Parc, que ja està a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi. Sergi Segura.
Correcte, ja el tenim aquí, així que quan ens donin l'okay, comencem. Som-hi. Hola, Sergi, bon dia. Bé, has estat notícia en les últimes hores per aquesta renovació. Et demano una valoració, imagino que és satisfacció, perquè és que a més has caigut aquí dempeus, per dir-ho així, que has sigut arribar i jugar-ho absolutament tot, així que content, no, suposo?
Sí, estic molt content. Des del primer moment que va sortir l'oportunitat de firmar aquí a Sabadell, des que vaig parlar amb Lucas, jo tenia clar que volia vindre aquí a un projecte, no a complir uns mesos i uns objectius a curt plaç, sinó que el club a la llarga estarà on ha d'estar, i jo vull participar d'aquest repte i formar part del club més a llarg plaç que a curt plaç. Per tant, estic molt content perquè s'han complit els meus objectius i els del club també de cara a la pròxima temporada.
Li pregunto a nivell general de l'equip. Després de la golejada l'altre dia, referma el sentiment de més confiança.
És veritat que els últims partits no havíem aconseguit sumar de 3, però la sensació des del vestuari era diferent. Recorde a Cornellà que fem el més difícil que remuntar, i en l'últim minut ens empaten el partit. També recorde aquí el partit de Lleida, que vam tindre bones sensacions, sobretot la segona part, i l'únic que necessitàvem era que resultats recolzaren el que estàvem fent i la sensació que teníem dins del vestuari, i hem tingut aquesta fortuna, no?, dels últims dos partits, afiançar les victòries i poder sumar de 3.
Quina importància ha tingut, sobretot aquesta victòria a casa, heu trencat la dinàmica a casa, ja l'havíeu trencat a Olot. Quina importància tenen aquestes dues victòries de cara al que ve ara a final de temporada?
És molt important, sobretot a nivell mental. Pense que l'equip tenia moltes ganes de guanyar i s'estava ja generant una espècie de, no sé com dir-te, de sensació negativa en quant al resultat, perquè havíem estat a prova alguns partits però no ho havíem aconseguit i arriba un punt que dubtes si ho aconseguiràs o no, si, quin serà el partit que guanyaràs i quan arribarà. Per tant, han arribat ja dos seguides i ha sigut un reforç mental molt gran per a l'equip.
No sé si és molt de mirar la classificació o no, però és cert que teníeu aquests dos partits contra Olot i Alcira que al final servien per enfangar-vos més o per allunyar tots els fantasmes que un pogués pensar. S'han superat amb escreix i un ja es pot centrar allò exclusivament en mirada, ho dic perquè ara jugueu contra un potencial rival directe. Ho feu amb aquesta confiança de dir tot el que poguéssim pensar de baix està allunyat i ara ja mirem cap amunt i és un partit importantíssim.
Sí que va arribar un punt que després de tants partits sense guanyar arribes a pensar inclús en la zona més baixa de la classificació. Estava clar que l'equip es tenia que reposar i superar els obstacles per allunyar-se de la zona de baix, perquè el Sabadell no mereix estar ahí. I a partir d'ara, doncs amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta confiança, penso que aquest equip té moltes coses a dir encara.
El Chilicitano, que està, recordem, un punt per sobre del Sabadell. Ve de guanyar el Narcís Sala. Què podem esperar d'aquest partit?
Bé, l'Elx és un filial dels que diguem atípics, no és un filial amb gent molt jove i és un equip molt agressiu, és un equip que pressiona molt dalt, que anirà per el partit i més jugant a casa intentaran doncs, treure els tres punts, allunyar-se de nosaltres i apropar-se a la part de dalt. Nosaltres intentarem amb les nostres ferramentes guanyar el partit i estar més prop del que volem aconseguir.
Més enllà de la renovació, vull preguntar a nivell personal com et trobes, com et sents, com t'estàs veient, que has aterrat aquí al mercat d'hivern, però sí que és veritat que has aterrat molt bé.
Sí, com heu comentat prèviament, tinc la sensació que he caigut de peu. Estic molt content, molt feliç. Tenia molt clar on venia i què volia fer aquí i bé, a nivell de resultats encara no havíem aconseguit guanyar, que per a mi era molt important poder estar en la part alta de la classificació per a que el club opte al que mínim es mereix, i bé, després d'aquestes dues victòries l'equip està molt millor. Jo estic també més content en aquest sentit, perquè penso que l'equip s'està trobant una mica al camp i això em reforça a mi personalment, i en lo personal estic molt molt content i molt feliç.
Físicament com et trobes? Ho dic perquè és que el que dèiem, des de que vas arribar aquí ho has jugat tot. Entenc que al final el fet que la primera volta allà amb el Mérida no fossis un titular habitual en el moment és com una dificultat personal, etc, però després ho pots agrair en aquest tram final de temporada?
Sí que és veritat que les últimes, per exemple, les últimes tres temporades que vaig estar a Guadalajara, allí sí jugava una mitja de 30 partits per temporada. En tres temporades vas jugar aproximadament 100 partits. Sí que és veritat que si la primera volta tens menys minuts, les cames estan més preparades per a l'últim tram de temporada i així no ho sento.
Partit contra Elche, donar un cop sobre la taula, rival directe, fora de casa.
Bé, l'última volta que vaig estar aquí va ser prèvia a Cornellà, crec que va ser, i em van fer la mateixa pregunta, si era el partit clau, no? si era el punt d'inflexió, i va ser un empat, i no va ser ningú punt d'inflexió ni positiu ni negatiu, i en aquest cas penso el mateix. Si guanyem ens aproparem a l'objectiu, si perdem potser ens quedem una mica més lluny, però quedarien sis partits després i tot pot passar.
si el missatge és una mica aquest, que tot i aquestes dues victòries no heu fet res, esteu a dos punts del playoff, queden encara molts partits per davant, molts punts en joc. Imagino que l'equip ara tampoc es vol relaxar.
No. L'equip ha de compensar molts punts que ha perdut fins a aquests moments. Doncs punt que escapem, punt que no torna, la plantilla ho sap i sabem que hem perdonat massa i a partir d'ara tot el que no siga més tres ens allunya molt de l'objectiu i estem tots molt conscienciats.
Doncs acaba la roda de premsa, Vituri, de Sergi Segura, amb un discurs, la veritat, que s'agraeix escoltar-lo així, clar i sense tirar de massa tòpics al lateral de Villarreal.
No, de fet m'ha agradat molt la primera resposta, que ha dit que ell volia venir aquí a un projecte, que no volia venir per uns mesos, que ell té clar quina és la idea del club i que vol ser partícip de l'èxit.
Sí, així ho ha dit. I que ja li va traslladar així també amb aquestes converses amb Lucas Viale, així que des de la primera resposta, doncs això, el que diem molt clar, i bon discurs el que té un Sergi Segura, que com dèiem al principi ja per tancar el cercle Vituri, si res es torça i si no hi ha sorpresa, també apuntaria a ser titular dissabte en aquesta visita a l'Elche Licitano de les 12 del migdia.
Tots els números, a no ser que hi hagi algun contratemps que, vaja, toquem fusta, no passi aquesta setmana. Alguna coseta més, Parc? O ho matem ja?
Està tot dit.
Doncs que vagi molt bé, merci.
Adéu, Vituri.
Doncs nosaltres fem una aturada per la publicitat, queda mig minutet per arribar a 2:45 i quan tornem parlem de tennis, de pàdel, de bàsquet i de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Ponés, amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Oi que seria bonic heretar un món ple d'oportunitats? Fes el testament solidari a favor de la Creu Roja per tal de deixar un món més just i igualitari. Transforma el teu compromís en educació, ocupació, companyia. Informa't a heredarunmundomejor.org o al 900-104-971. Creu Roja, heretar un món millor.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada aquí a l'Hotel Suís, un minut i mig per sobre del punt de 2:45. Seguim molt, molt, molt pendents del cel i de com pot fer la guitza també a l'Open Lexus femení de tennis que s'està celebrant a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Ahir va arrencar el quadre principal amb sorpreses perquè les dues primeres caps de sèrie se'n van anar cap a casa per la via ràpida. Van caure eliminades tant la francesa Selena Janisijevic com la suïssa Susan Wendecki, a mans de la també helvètica Helena Inalbon i de Marina Bassols, respectivament. Per contra, la guanyadora de l'any passat, Caitlin Quevedo, sí que va debutar amb triomf. Com dèiem, pendents d'aquesta aigua, d'aquesta pluja, ahir es va poder acabar la prèvia, es van disputar 6 partits del quadre final i tota la primera ronda de dobles. Avui hauria de ser el torn dels vuitens de final, la cosa està complicada veient el cel, mentre que la final, recordem, continua programada per diumenge a les 11 del matí. I de la raqueta de tennis a la pala de pàdel, perquè el Cercle Sabadellès ha perdut la categoria per segon any consecutiu al Campionat d'Espanya per equips masculins. No va estar de sort el conjunt de la carretera de Bellaterra, que després de baixar l'any passat de primera a segona en una edició celebrada a casa, però molt marcada també per la pluja i per unes eliminatòries molt igualades, aquesta vegada va descendir de segona a tercera, producte d'un quadre realment complicat. A quarts de final, el Cercle va caure per 1-4 davant el Badalona, que es va acabar proclamant campió, i en el duel duel per mantenir la categoria, van cedir per la mínima 2-3 davant la Salut. El segon cap de sèrie, Javi Conde, és el responsable de la secció de pàdel del club.
Ha sido una pena. También este año el hándicap nuestro es que todos los integrantes del equipo eran socios del club, ¿vale? Entonces, claro, nos hemos encontrado con equipos en esta categoría, con fichajes, con unos altos presupuestos.
Les pròximes cites de pàdel en el calendari del Cercle seran l'organització d'una prova del circuit Open Head de la Federació Catalana entre el 4 i l'11 de maig i una altra del circuit amateur de Padel Cup by Cupra del 15 al 21 del mateix mes.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canvi d'esport, parlem de bàsquet. El Sant Nicolau ha perdut una oportunitat de seguir posant pressió al capdamunt de la classificació del seu grup de Copa Catalunya masculina. Pau Rocha, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Vitorí.
Els col·legials que ja no són co-líders i s'han complicat bastant les opcions d'ascens directe després de perdre de gairebé 20 punts contra un equip que estava en descens.
Així és, una patacada estrepitosa del Sant Nicolau contra el Masnou que els va vèncer de 18 punts, 74 a 56. Tenint en compte que abans de començar el partit els del Maresme estaven en zona de perill, és un resultat que crida molt l'atenció. Així explica el daltabaix de l'equip, el tècnic Jonathan Ramírez.
Seguramente durante la semana pues no he sabido preparar al equipo mentalmente ni tácticamente para poder afrontar este partido, porque un equipo juega para estar arriba, el otro equipo juega para estar abajo, entonces, claro, sus urgencias son muchas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros, ya te digo, no supe dar con la tecla exactamente de cómo dar, ¿vale? Para hacer que el equipo funcionara y, bueno, Masnou nos ganó merecidamente. El equipo, ya te digo, tuvieron una intensidad increíble, tuvieron un buen acierto y, ya te digo, no hay mucho más que decir sobre ello.
Amb aquesta derrota del Sant Nicolau, el Minguella es queda líder en solitari i es dificulten les opcions d'ascens directe pels Grana. Amb l'averatge perdut amb els badalonins, el Sant Nico hauria de guanyar dos partits més que el Minguella per situar-se al capdamunt de la classificació. Els de Jonathan Ramírez tenen un calendari força assequible, sense comptar el Santa Coloma, la resta són rivals de la meitat baixa de la taula. D'altra banda, els actuals líders tenen un calendari molt més desigualat, amb duels contra el tercer i el cinquè, però també contra tres dels últims cinc classificats.
Doncs ha d'esperar un parell d'ensopegades al Sala Sant Nicolau del Minguella i no fallar d'aquí a final de temporada, però ha d'anar en compte també, Roche, el conjunt Grana, perquè les posicions de Final Four tampoc estan assegurades.
Sí, recordem que a Copa Catalunya el primer de cada grup puja directe i el segon i el tercer disputen una final a 4 contra el segon i tercer de l'altre grup. Ara mateix el Sant Nicolau té una victòria d'avantatge respecte al Vic, el tercer, i l'Artés, el quart, tot i que l'Artés té encara un partit pendent. A més, la baraja amb els Vigatans està perdut, però amb l'Artés està guanyat. Aquest cap de setmana els col·legials s'enfrontaran al segon equip del Granollers, el vuitè classificat, dissabte a les 4, fora de casa.
I una categoria per sobre, a la Supercopa, el Natació Sabadell també va perdre, però segueix a la mateixa distància de la zona de descens.
Derrota de 10 a la pista del Lloret, el segon classificat, per 80 a 70. Tot i això, gràcies a la desfeta del Martinenc, els nedadors segueixen amb dues victòries de marge respecte a la zona de perill. Segons explica l'entrenador del club, Pol Velázquez, han de allunyar-se tot el possible del Pou per evitar així possibles descensos compensats.
El descens està a dos partits, com bé dius, que és mateix el Marc Martinenc, que seria l'onzena posició. A les bases de competició especifica que per temes de descensos i de més, és a dir, si hi ha molts equips catalans que baixen d'EVA, inclús el desè classificat podria baixar, per tant, hauríem d'intentar per totes també evitar aquesta desena posició que la marca ara mateix a Demar amb 8 victòries i estem amb 9.
El pròxim duel dels nedadors és dissabte a 6:15 contra el Montgat.
Gràcies, Pau, que vagi bé.
Adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Vuit minuts per arribar al punt de les dues. El futbol sala Sabadell femení segueix liderant la divisió d'honor catalana a falta de 9 jornades. Les creualtenques mantenen els 5 punts de marge sobre el Mataró i l'escletxa respecte al tercer, el Vilatorrada, ja de 13 punts. Dissabte, el conjunt arlequinat va golejar 6-1 al Sant Vicenç dels Horts en un partit que es va trencar en els últims minuts. El Sabadell lluita per mantenir a ratlla els fantasmes de l'any passat, quan l'ascens es va escapar per un pèl després d'encapçalar la taula durant bona part de la temporada. Així ho reconeix el tècnic Xavi Muñoz.
La xarxa ha anat per aquí. Anàvem 1-0 i els hi ha recordat les situacions d'empatar l'any passat, que aquests empats ens van fer perdre la Lliga. No només perdre aquí contra Glòries, sinó també aquests empats que no es podien permetre contra equips que no haurien de perdre. Pues, i avui, tal com has vist el partit, podria haver passat.
El Futbol Sala Sabadell és la segona millor defensa de la Lliga i en els últims 6 partits, atenció a la dada, només han queixat 2 gols. Dissabte a les 8, les Arlequinades visitaran la pista de l'Indústria Santa Coloma. Abans, l'Adrián Arroyo va xerrar a Cal Balsac uns minuts amb les dues porteres d'aquest Futbol Sala Sabadell femení.
Amb les porteres del Futbol Sala Sabadell femení, amb la Kim Fernández. Què tal, Kimberly?
Hola a tothom.
I amb la Maria Miró. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Després d'una victòria 6-1 contra el cinquè classificat, sou l'únic equip que continua invicta a la divisió d'honor. Hi havia, home, marcador contundent, Kim, però s'ha hagut de suar, s'ha hagut de treballar la segona meitat per acabar guanyant i golejant.
Bueno, ha habido un pequeñito error, falta de comunicación en el último gol que m'han marcado, pero súper bien. Yo creo que el partido lo hemos llevado muy bien igualmente.
Al final es tracta, suposo, d'anar mantenint la pressió a ratlla, sabent que sou les líders, que teniu un cert marge, un coixí, però, per exemple, avui el vostre principal perseguidor, suposo que ho sabíeu, ja havia guanyat. Per tant, és anar fent la feina i restant jornades, no?
Sí, sempre s'ha de tenir en compte com, bueno, realment és cadascú mantenir la seva feina, seguir treballant, i, bueno, i hem sabut patir, i hem guanyat i ja està, i hem de seguir treballant.
Queden 9 jornades, clar, ara és allò de dir, amb tota la pedra que hem picat fins ara, això no se'ns pot escapar, no?
No, ya tuvimos esto el año pasado, no tenemos pensado perderlo, vamos a seguir a tope y hasta donde lleguemos, llegaremos.
Avui hem dit, anem a parlar amb les porteres, perquè és veritat que heu encaixat un gol, però no sé si sou conscients, m'imagino que sí, però si heu parat atenció, que heu fet 4 porteries a 0 consecutives, 2 gols en els últims 6 partits, hi ha una millora defensiva que suposo que com a portera s'agraeix, no?
Sí, defensivament l'equip està molt bé, o sigui, cada vegada defensem millor, o sigui, tot i haver encaixat un gol avui, seguim defensant i seguim treballant i anem millorant.
Quim, és clau, m'imagino, per estar a dalt, no? 2 gols en 6 partits realment és una xifra molt baixa en futbol sala.
Bueno, a ver, sabiendo que soy portera, yo creo que para mí es espectacular, pero sí, esos 2 goles eran merecidos, necesitamos todos los goles posibles para seguir invictas y adelante, vamos.
Entre vosaltres, bona sintonia, no? Bon rotllo, em dèieu abans de començar, mitja part avui cadascuna, i bona feina la que esteu fent, no?
Sí, sempre, bueno, ja portem un temps juntes aquí sota la portaria i estem bé i seguim treballant juntes, o sigui, cada una, pues, aportem lo nostre i ja està, i seguim treballant.
Acabo, Quim, preguntant-te de cara al futur, crec que ara toca Indústria Santa Coloma, un equip que està per sota del Sant Vicenç. Al final, no sé si teniu aquesta sensació que les rivals sou vosaltres mateixes, no? De dir, continuem amb el llistó que tenim i ja està.
Pues sí, la verdad es que aunque sea un equipo que esté por debajo nuestro, no podemos rendirnos ni parar a pensar de que, bueno, estamos mejorando. Así que vamos con mente fría y a seguir hasta donde lleguemos.
Quim, Maria, enhorabona pels números a la porteria i pels números en clau col·lectiva de tot l'equip.
Vale, merci. Moltes gràcies.
Acabem amb informacions en format més breu. Contundent victòria de l'Astralpool Natació Sabadell a la Lliga Iberdrola Femenina de Waterpolo. Les de David Palma continuen com a líders invictes de la fase regular després de superar per 26-4 el Sant Feliu en un partit que va quedar sentenciat abans del descans gràcies a un parcial de 9-0 en aquest segon quart. La jove Irene Casado, autora de 5 gols, va ser la màxima realitzadora del maig. Es tractava a tot això de l'últim test abans del partit d'anada dels quarts de final de la Champions, que es disputarà a Campllong dissabte a 1:15 del migdia davant l'Alimos Grec i que es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. En ciclisme, després de la 8a posició, la general de la Tirreno Adriàtica, David de la Cruz, torna avui a l'acció a terres italianes. El ciclista d'Espronceda ha pres la sortida de la Milà-Turí, la clàssica més antiga del món. La primera edició data del 1876. En total són 174 quilòmetres de recorregut amb un doble pas per Superga, inclosa l'ascensió final que hauria de decidir el vencedor. L'única participació fins al moment de De La Cruz en aquesta prova va ser l'any 2018, acabant en el lloc 65. El Club Natació Sabadell de tenis taula, que podria classificar-se matemàticament aquest cap de setmana per les fases d'ascens a Superdivisió. Els nedadors treuen 5 partits al cinquè, al Sosmàtic Badalona, faltant 5 jornades, tot plegat després de suada valent per superar en el darrer partit el tercer classificat, un Cassà que va plantar cara fins al punt de dobles. També va patir el líder, l'Hospitalet, que va guanyar 4-3 al penúltim, l'Esparreguera. El pròxim compromís del club és dissabte a les 4 a la pista del Girbau B Vic, un equip de mitja taula. Del tenis taula al vòlei, arribem a la penúltima jornada sense res en joc pels dos sèniors del Natació Sabadell. El masculí de Superliga 2 ja no pot avançar més posicions després de caure 1-3 contra el tercer, l'Indescar Zaragoza. Els d'Adrià Jiménez són cinquens i dissabte a les 5 visiten l'Illa Grau, que és quart, però 7 punts per sobre, faltant-ne 6 en joc. I a la Primera Nacional, el femení també va caure 1-3 contra el Bordils, desaprofitant així l'oportunitat de pujar fins a la quarta plaça. Les de Xavi Perales juguen diumenge a les 12 contra el Vall d'Hebron, amb el qual estan empatats a punts a la zona mitjana del grup. En rugbi, les filadores han recuperat la segona plaça de la Primera Catalana Femenina. La fusió entre el Sabadell Rugby Club i Carboneres de Terrassa va guanyar el duel directe al camp del Tarragona-Vilanova per 15-34. Dissabte tanquen la fase regular, rebent a 6:15 el Badalona, que es troba només 2 punts per sota. Just després, a 6:45, serà el torn del masculí de Quarta Catalana, que acaba contra el Cornellà B. Bellvitge a la Roureda. Els d'Arnau Bax venen de guanyar 25-53 al camp del Sitges B, consolidant així la segona plaça del seu grup i també el factor camp a les semifinals, que, apunteu, es disputaran el 6 d'abril. I en hoquei patins, nou cap de setmana de derrotes pels equips del Club Esportiu Hoquei Sabadell, ja ho direm bé. El femení de Segona Catalana va caure 4-8 contra el Martinenc B, mentre que el masculí de Tercera va cedir 2-8 contra el líder, el Masnou. Dissabte a les 7 juguen a les franqueses, cué en plena de derrotes. El B, per cert, es va presentar a Castellà sense efectius suficients i el partit no es va jugar. Aquest diumenge, a 6:45, haurien de rebre a Sant Oleguer el segon equip de la Garriga. Marxem. Abraçada del Toni González des del control tècnic i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que acabeu de passar un bon dimecres. Ara al Notícies Migdia amb la Núria García. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.